Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 21 d'octubre de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Un nou podcast, ara amb els periodistes de la redacció. Saludem la Glòria Barrete, el Roger Vilaclara i en Jordi Llisterri. Com anem?
Hola.
Déu vos guard.
Avui amb una incorporació també especial. Saludem també en Macià Grau. Macià, com estàs?
Hola, bones.
En Macià també és periodista, col·laborador del portal. És l'encarregat de l'edició en paper de Catalunya Religió. Per cert, l'heu rebut aquests dies a casa? Està arribant, no?
A mi em va arribar abans d'ahir.
A mi encara no.
A mi tampoc, encara no.
Ai, aquests enviaments. La Selva del Camp ha arribat, Macià?
A la Selva, sí. Ja el tenim a la parròquia. Els que estem aquí hem tingut sort. Sí.
Fantàstic. Escolteu, aquesta setmana, ara ens veiem així virtualment, però dimarts, a banda de la redacció, vam fer una trobada de col·laboradors, la gent que aneu escrivint més de tant en tant, que esteu, com si diguéssim, en l'òrbita, no? Catalunya Religió. Érem 13 persones, sí, que ens vam trobar al Palau Mercader, que és la seu de la redacció a Barcelona. I vaja, no sé com ho vau viure, què us va semblar. I aquestes coses m'agraden, però tot va ser com amb un to informal, eh?
Home, és interessant veure també, no?, que al final Catalunya Religió no som els 2-3 aquí que parlem de a la rebotiga, sinó que tenim un cercle ampliat. Sempre s'ha dit que el potencial de Catalunya Religió també és la capacitat de fer xarxa, no?, amb tenir ulls a tot arreu, en àmbits diferents, i crec que era l'exemple clar de gent de generacions diferents, de projectes diferents, de feines diferents, d'inclús ideologies diferents, que ens escriuen i ens aporten aquesta mirada més particular que fa que el portal doncs tingui una diversitat molt gran al final de la informació.
Seria també molt empobridor si fóssim només nosaltres, sí. Jordi?
Potser també aclarir que els que han vist la foto que vam penjar a les xarxes socials que no es pensin que tenim 14 o 15 persones en plantilla, sinó que són col·laboradors. Que
sí, en nòmina no hi ha 15 persones.
No, malauradament ja hi arribarem, però no estem en aquest escenari. A veure, té els seus inconvenients en el sentit de que no... Com més gent tinguéssim treballant tot el dia per Catalunya Religió, millor, però evidentment té la seva avantatge en el sentit que són gent doncs, que tenen la seva vida professional o personal o a nivell de voluntariat que es mouen en l'àmbit religiós i que a partir d'aquí doncs, que són una via d'entrada d'inputs i informacions que si estiguéssim tots el dia tots tancats en un microclima, doncs probablement no ens arribarien. I això ens dona molta diversitat. O dir, mira, aquest tema d'aquest àmbit, doncs tens algú que potser està més, com tenim el Víctor, més per les coses doncs, de les tradicions religioses i de la religiositat popular, que potser els mateixos que estem aquí no en sabem ple, no? Per tant, tenim algú amb qui parlar. O quan hi ha temes més tecnològics, o temes més pastorals, o temes més de vinculat al diàleg o entre religions, doncs cada persona o la part també que també és important tenir gent més del món doncs, tecnològic i del món comercial, no? També per ajudar a aconseguir recursos. I això és una gran sort que hem tingut ja quan la Laura va convocar la reunió i una cosa que també em va sorprendre és que la immensa majoria van poder venir, cosa que vol dir que també algun interès hi tenien, perquè també és un esforç doncs, anar fent reunions i trobades presencials i dedicar temps a això. Per tant, que més contents en podem estar. Aquest és el resum.
Sí, fantàstic. Ho comparteixo. Macià, tu com ho vas viure?
Sí, jo de fet que soc més o menys dels nous, em va ajudar molt, no?, a veure les cares, a posar cares a la gent, perquè jo edito els articles i veig, doncs, que hi ha molta gent escrivint, col·laborant, però realment tampoc els havia vist mai, no els coneixia. Ara ja sé qui són, he pogut parlar amb ells i realment en aquest sentit em va ajudar molt a conèixer la gent de la redacció, a veure doncs, que es pot col·laborar, no? Que podem fer aquesta xarxa que deia la Glòria i trobo que això va ser molt interessant i bueno, a veure si ho repetim aviat, que crec que és molt important. Sí.
Exemple, el que deia el Macià, que no som robots, que ara es porta molt això de que tenim robots fent peces de teletips. No ho som, som persones de veritat. El Macià ha donat fe d'això. No som robots. De moment no tenim encara un robot humanoide a la redacció que ens faci això. Tot arribarà, potser.
Tot i que hem d'explicar que a l'anterior reunió el Macià no va poder venir i el vam connectar virtualment i teníem un ordinador sobre la taula que era el Macià.
Era massa robotitzat.
Sí, per això, que realment va ser el primer cop que he pogut veure's de tots així a la vida real i no online. Però sí, va ser molt interessant per mi. No sé si compartiu també.
Sí, sí, al final aquesta... sense un ordre del dia gaire marcat, perquè era ben bé com estem bé cadascú en el seu camp, que és el que té a compartir, no? Roger, tu com ho vas viure?
Jo bé, també una mica com el Macià, no? Que és veritat que els que fa menys que estem en el projecte, doncs va haver aquestes trobades per posar-nos cara, per això, no? Perquè cadascú té com els seus projectes, les seves coses, i també va haver saber cadascú què fa i conèixer, i això també molt content, i que penso que és una cosa que es pot fer de tant en tant i que va bé per estar una mica també, doncs això, no? En contacte amb tota la gent que participa del projecte.
Perfecte. De fet, podem confessar de què vam estar parlant exactament?
Confessa. Jo sé que va haver-hi un punt de no sé si, sí, de, més de diàleg, discussió o diferència de criteris.
Que no, jo crec que és bo,
Mira, però encara no hem dit de què.
Podríem obrir un concurs als nostres oients de què creieu que vam estar parlant amb els ànims més encesos.
No, el tema va ser, un dels temes de diàleg va ser això del bisbe Novell, no tant el propi tema personal seu, sinó com s'havia d'enfocar això des d'un mitjà de temàtica religiosa i un mitjà especialitzat. I llavors hi havia el típic debat de si havíem entrat prou o ja hi havíem entrat tot el que havia entrar i no valia la pena donar-hi més recorregut, o realment haguéssim hagut de seguir un tema que estaven seguint mitjans generalistes, però que hi havia una part, doncs, que consideràvem que allò ja transcendia, diguem, l'àmbit d'informació religiosa i que ja s'havia convertit en un cubabrot. I els que, però clar, d'altra banda és veritat que els altres n'estaven parlant i nosaltres no. Bueno, sempre és un problema de com afrontar-ho.
Glòria, digues.
Realment sí que és veritat, no? A ningú potser li agraden les crítiques, és una de les deficiències que l'ésser humà tenim, també m'incloc, evidentment, però és cert que és l'única manera de, al final, reflexionar si estem fent bé les coses i cap a on podem anar. Però justament, doncs, en aquell moment, si es deia, no?, que el portal no havia fet massa per explicar el tema, de fet no havíem informat suficient sobre totes les fases que ha tingut això, col·laborat que deia el Jordi, sobre el bisbe Novell. Quan jo, després de la trobada, doncs, vaig tenir una altra entrevista en un altre lloc, la primera cosa que se'm va dir al rebre'm, una persona d'església, em va dir, us volia donar les gràcies, ja ho he fet en moltes ocasions, pel nivell reposat que heu tingut amb aquest tema, no?, amb el bisbe Novell. I vaig dir, què vol dir el nivell reposat? Perquè això pot donar peu a pensar que no hem fet res. I se'm va dir, allà on anaves a buscar informació sempre sortia aquesta part, i quan entraves a Catalunya Religió era com una mena de miratge, dient, sí que n'han parlat, però des d'altres perspectives, i això s'agraeix. És també d'agrair, hauríem de fer-nos la reflexió de fins on podem arribar en els temes. Sí que és cert que no crec que se'ns pugui acusar de no haver pensat com encaràvem aquest tema, perquè això sí que s'ha parlat. No sabem si hem encert o desencert el resultat final, però crec que és molt positiu donar espais perquè la gent ens pugui dir si hem fet bé les coses, si no, o si hi ha un criteri que no es veu igual. Crec que és, de fet, la base. Si no, no tindria cap sentit fer cap consell de redacció o inclús tenir un treball en equip.
Sí que hi ha un punt a nivell de potser d'estil o d'aposta de portal en quant al tractament de la informació, que és que amb els recursos que comentàvem i amb els que som i la possibilitat de generar o seguir temes, amb tota la humilitat del món de l'equip que tenim i de les hores que hi podem invertir. Però sempre hem intentat que quan tractem un tema sigui a partir d'una font primera, no? I, doncs, qui porta aquest projecte? No volem qui, és a dir, qui l'ha ideat, no? O qui hi ha darrere, què estan buscant, intentar entendre i que la veu que explica aquell projecte, iniciativa, el que sigui, o si és algú que ha estat treballant a fons i té una tesi sobre, no, saber en primera persona qui està manegant allò, intentem que l'accés sigui directe, no? I en aquest cas era justament el que ens ha estat impossible, no? És a dir, senyor bisbe, expliquis, no?, què ha passat. Evidentment, pots anar fent cercles, no?, i anar estirant, i ho hem vist, que d'altres ho han fet, i hi ha moltes qüestions analitzat, potser també, i no ho hem fet a fons, d'aquí també un cert punt d'autocrítica de quina era la situació del bisbat de Solsona. No? Hi ha moltes versions d'una mateixa realitat. Sí, es podria haver anat treballant o perfilant. En tot cas, jo sí que vaig agrair que puguem compartir les diferències. I que, com deia la Glòria, no, això ens enriqueix, és el que busquem, no, en aquestes trobades també, que hi hagi mirades complementàries i que puguem fer un millor treball periodístic. I des d'aquí també agrair que si això és possible, és gràcies a la gent que sosté el projecte, que a vegades potser ens n'oblidem una mica, no? Però entenc, no sé si és justament aquesta persona que va parlar amb la Glòria, però a vegades també tenim un tracte molt directe amb els subscriptors, o més que subscriptors, les persones que fan aportació i també és interessant saber què pensen, no? I per què creuen que Catalunya Religió fa un bon paper. I ja que diem això del paper i que hem esmentat abans que circula l'edició, sapigueu això, no? Que les pàgines centrals hi ha una butlleta i podeu ajudar-nos a sostenir la causa, sí? Després d'aquesta falca publicitària, escolteu també aquí també en Macià.
Perdona, Laura, també dic que a la reunió, per exemple, també veu a Àngels, que és la persona que ens porta tota la gestió, diguem, més administrativa i a tenir els donants i tot això. Vull dir que fins i tot la persona que pot tenir un paper més periodístic, més tècnic, també ho incorporem en aquest treball col·lectiu al final i d'objectius compartits.
Sí, sí, exactament. Així és. Dèiem que dins de les funcions o dels projectes que portem, en Macià avui és aquí també per comentar-nos tota una iniciativa que hi ha hagut al voltant del tema de la vacunació. De fet, fa uns mesos ja que segueixes aquest tema, perquè com a mitjà de comunicació, Catalunya Religió ha estat soci fundador d'un consorci internacional. Macià, si ens en pots fer res, 5 cèntims i passem a parlar de la notícia d'aquesta setmana.
Sí, bueno, aquest consorci es va fundar, crec, al març, si no recordo malament, i amb l'objectiu aquest, no? Eren diversos mitjans catòlics, crec que eren 7, que es van ajuntar per formar, bueno, per contrastar i verificar informació relacionada amb les vacunes. És a dir, tot el que sigui vacunes, religió... Perquè en un principi, no sé si us recordeu, quan van començar a sortir les vacunes, hi havia molta desinformació a tot arreu, a les xarxes, doncs llegies informació de gent que no es vacunava perquè deien que anava en contra del catolicisme, gent que no es volia vacunar. Llavors, doncs, va sortir aquesta iniciativa que crec que ha sigut molt interessant perquè cada setmana i cada dia inclús s'anaven publicant notícies relacionades amb això, no? I jo el que he fet ha sigut recopilar aquesta informació i, a part, doncs, fer contingut també propi, doncs, per explicar, no, el que passava a Catalunya amb les vacunes. Hem entrevistat a diverses persones que estan en aquest àmbit, com el Salvador Borrós, de l'IQS, o la Concepció Mestres, que també el seu farmacèutic ens va explicar el que suposa, no, fer les vacunes i tot això. I crec que ha sigut interessant perquè és un tema que inclús ara encara veiem que hi ha molts joves que no es volen vacunar. I la causa és principalment aquesta desinformació, no? Que molta gent o té informació que no és del tot verídica o que poden llegir a qualsevol lloc. I crec que ha sigut important fer aquesta tasca de recopilar tot el que es pugui dir de les vacunes i publicar-ho al nostre portal, on la gent ho han pogut seguir també durant aquests mesos.
Fantàstic. Justament aquesta setmana hi ha una novetat al respecte. Amb què hem sortit? Si pots fer també...
Sí, bueno, ara, com deia, això dels joves, que és el col·lectiu que diem que li costa més acabar de fer el pas a vacunar-se, doncs la comunitat islàmica de Catalunya, juntament amb la Generalitat, han volgut fer una campanya precisament per convèncer la gent i per animar-la a que es vacuni, no? Llavors vaig entrevistar el president de la Unió de Comunitats Islàmiques, a veure si ho diré bé, el Mohamed El Gaidoni, i bueno, em va explicar que ells col·laboren molt amb la Generalitat, que han fet altres campanyes, i bueno, el que volen ells ara és utilitzar els espais religiosos com a espais també claus a l'hora d'incitar o ajudar la gent a vacunar-se, no? Perquè és un lloc on la gent hi va molt, on la gent també... És com dèiem amb el papa, que si el papa diu que les vacunes no són dolentes, que es poden vacunar, la gent al final el que fa és escoltar-ho i els pot animar, no? Doncs el mateix passa amb l'islam. Si la gent va al culte i poden sentir informació que els ajudi, doncs... Uh-huh. Doncs sí, em va explicar que la seva realitat és molt semblant a la dels catalans, vull dir que realment és gent que va a les mateixes escoles, gent que viu el mateix, per tant no hi ha cap diferència en la religió. Si la gent es vol vacunar, no té cap motiu religiós, té un motiu més social, no? Del que, el que es pot parlar al carrer o el que veuen a les xarxes. Sí, sí.
Glòria.
A la peça del Macià, a un dels apunts que m'ha semblat interessant, no? Això ara que deies, diu, al final són catalans com els altres, no? O sigui, pensem sempre que el col·lectiu d'una comunitat religiosa, en aquest cas els musulmans, doncs han de ser com persones a part i fa molt de temps que es lluita per això. Jo crec que és un encert també des de la Direcció General d'Afers Religiosos aquesta campanya, bàsicament, perquè s'utilitza un element que és ser prescriptor, o sigui, és pensar els joves al final doncs on s'hi troben, no? Com podem fer que les comunitats religioses s'impliquin? Doncs si el prescriptor en aquest cas és el centre de culte, saps on es troben i pots anar als líders religiosos perquè tenen doncs una influència major, jo crec que és un encert. I de vegades, en molts altres àmbits, es deixa de banda aquest concepte de ser prescriptor, inclús en els estudis universitaris, no? Ara que estan les campanyes de màrqueting tan en auge, doncs has de pensar, al final, sí, els joves estan a les xarxes socials, però aquí segueixen, no? Doncs és anar a fer com una certa diana i crec que en el cas de la comunitat musulmana doncs és claríssim.
Jo també m'estava plantejant el fer aquesta notícia. Clar, això és la comunitat islàmica, no? Però no sé si creieu que també potser el nostre àmbit, més de les parròquies de Catalunya, també s'hagués pogut fer més campanya en aquest sentit. Com heu vist? Perquè jo també he intentat, no, entrevistar algun rector, però he tingut alguns problemes també en trobar gent que s'hagi dedicat en aquesta no. campanya. No sé com ho veieu.
Que has detectat que no s'hi ha fet un incís especial?
Sí, sí, trobo que així com doncs, han vist aquesta campanya que s'està fent ara amb la comunitat islàmica, doncs potser el catolicisme no s'ha fet aquest treball. Jo trobo que s'hagués pogut fer encara més i, bueno, encara es pot fer, no?, de fet.
Sí, sí. És exemple, penso també, no?, de moltes vegades hem dit en nombroses ocasions que el fet religiós no és un àmbit a part de la vida. I jo crec que el que diu el Macià és totalment cert. Potser a les parròquies s'hauria de parlar de tot, igual que es parla de la vida familiar, dels cursets de matrimonial, si t'has de casar, si tens un problema amb els fills, doncs saps on anar, si tens un problema social, doncs t'ajuden. Jo crec que el tema de la vacuna no s'ha parlat massa. Si s'ha parlat és a nivell informal i en grups de WhatsApp, no? Però dius, és que la parròquia també hi és, en aquests grups de WhatsApp. El rector doncs queda amb els feligresos, esmorza, en tinc constància, de que esmorzen un dia amb la part del poble de dalt, la part de baix, doncs potser caldria una mena de directriu per poder parlar amb els fidels de coses normals.
Jordi.
No, que aquí també hi ha un factor que de vegades associem l'Església catòlica únicament a gent gran. I, per tant, com que el tema de les vacunes amb la gent gran sí que ja estava resolt, doncs per què ens hem de preocupar, no? En canvi, sovint no es té en compte també la incidència que té, doncs, evidentment, des de l'àmbit escolar, des de l'àmbit del lleure educatiu, que hem parlat altres vegades aquí. Per tant, potser el gruix de gent que participa habitualment en la vida parroquial doncs no és tan grup objectiu per aconseguir aquesta finalitat doncs, d'incrementar el nivell de vacunació, però sí que és un bon sector de prescripció. I una mica em va venir del que ara apuntava la Glòria, quan va sortir aquest tema al principi, que es va començar a plantejar i ens va arribar a nosaltres, la primera reacció és una mica de, bueno, això de les vacunes i la religió, doncs tampoc té gaire a veure. Però quan vas anar a una cosa al fons que plantejava la Glòria, certament tot té una mica a veure amb tot. I per tant, doncs, si és un tema amb una dimensió social molt important, si la religió i les confessions tenen una capilaritat en el teixit social del país que poques altres institucions d'altres àmbits temàtics tenen, i per tant és important que també incideixi en aquest àmbit, i específicament en el món catòlic, encara més quan des del Vaticà i des de la figura principalment del Papa Francesc no hi ha cap ombra de dubte o de qüestionament des d'un punt de vista moral que en altres temes socials, doncs, l'Església també pot fer, i en aquest àmbit és que no n'hi ha ni un. L'única cosa que m'ha sorprès, i no sé com ho veieu, és que no hem vist la foto del Papa vacunant-se. Això sí que m'ha creat l'atenció, perquè hagués sigut una campanya ja bastant definitiva sobre el tema, però suposo que no han volgut utilitzar-lo per aquesta qüestió, però hagués sigut realment la certificació del recolzament de l'Església Catòlica o les vacunacions.
Sí, no serà perquè no té por de la imatge, no, aquest home, o de l'exposició pública, no és el cas, i de fet sempre ha buscat, no, aquesta proximitat amb els mitjans per poder difondre els seus missatges. L'altre dia em deien en broma que la societat, podíem dividir el món entre la gent que s'ha fet la foto vacunant-se i la que no. Perquè és veritat, no? Vull dir que xarxes també, que ha volgut fer-ho circular, ho ha fet circular, no sé.
Però bueno, com que el Papa té Instagram, ho hagués pogut fer.
Sí,
ho podria. Jo aquí també he de dir que realment és un problema que encara existeix, que hi ha molta gent que no es vacuna, inclús amics meus o persones properes, veig que encara hi ha molta reticència, no? Que hi ha gent que encara creu que és una cosa negativa o que els pot perjudicar. I crec que encara hi ha molt de camí a recórrer aquí. Perquè sí que portem un tant per ser molt elevat de vacunació, però encara hi ha molta gent que ho veu com una cosa negativa. I això.
Roger.
A mi, tot aquest tema de les campanyes de les vacunes, o sigui, per exemple, amb l'article del Macià, doncs em semblava molt interessant, no? Això que es deia, doncs, que la religió no és un motiu per no vacunar-se, no? I penso que hi ha hagut com les campanyes moltes vegades han anat com a culpabilitzar alguns col·lectius, com pot ser la religió o l'Església o també els joves, i penso que és important que la campanya sigui més... que en aquest article del Macià ho deia, no?, que al final el problema és de desconeixença i de no saber, doncs, què passa quan et poses la vacuna o si hi ha alguna cosa o algun efecte secundari. Doncs que penso que més enllà de campanyes que toquin la fibra i que sortir un jove dient que, ostres, perquè no es va vacunar, tal, se li va morir no sé qui, doncs que potser és important com una campanya que expliqui bé i perquè s'entengui com funcionen les vacunes i quins efectes secundaris hi ha, o etcètera, no? Vull dir que penso que també una mica s'ha de treballar per aquí, que també l'Església ho pot fer una mica, això.
Sí, també en aquest sentit, alguns dels articles que he publicat durant aquests mesos hem entrevistat, per exemple, la Cristina Formaguera, que va parlar de la seguretat de les vacunes des d'un punt de vista també científic, no? Que va explicar com funcionen i no va deixar cap dubte de que són segures. Sí, sí.
Una última pregunta, Macià, que crec que has de marxar. Sí. Negacionistes n'has trobat?
A veure, en el procés periodístic no, però com he dit, a la vida real sí que n'hi ha molts, però no, en el que són entrevistes i treball que he fet, no, aquí no he trobat ningú.
Però la no vacunació no ve més allò de dir, no tant una negació de que això pugui tenir un perill, sinó una negació de dir, bueno, tampoc passa res, sobretot en gent d'una determinada edat, ja, no, com que tampoc ens afecta, o sigui, més una deixadesa que no una oposició.
Jo pel que he vist és més oposició, pel que he vist és més aquestes teories conspiratòries, no?, que diuen. Mhm. Que circulen, no?, que diuen que si et vacunes doncs passarà una cosa, no sé. Jo crec que la gent que les vacuna ara, alguns sí que pot ser per deixadesa, però molts ja és perquè realment són contraris a la vacuna.
Molt bé, en tot cas, sense informació hi ha coses que és molt complicat que progressin, no?, i per tant s'agraeix la feina que has fet de poder-ho seguir, Macià, i que avui hagis pogut ser aquí també per explicar-ho a la rebotiga. Em sembla que estàs molt ocupat avui i has fet un gran favor
sí, no,
d'aquest espai.
I si realment hem pogut ajudar amb algú que estigués dubtós o a convèncer-lo, hem pogut ajudar amb algú, doncs és una feina que realment estaria molt content, sí, sí.
Genial. Gràcies, Maci. En tot cas, busquem un altre moment per veure si pots tornar a participar, eh? I entrar
aquí. Sí, tant, també, quan vulgueu. Jo estic aquí disponible.
Fins a propera. Gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu. La resta, continuem, no marxeu, seguim a la rebotiga. Res, només, ara pensava, no ho fem massa sovint, i sortia la idea, també en Jordi comentava, escolta, comentem els més vistos, què vol dir això? Dels articles,
pot ser una font de sorpresa sempre, el rànquing de visites.
No, d'entre les coses que anem xerrant, doncs té un pes també la resposta, no? I com es rep això a nivell de públic, i internet ens dona de seguida una visió de què és el que interessa, no? Que hi clica la gent. Roger, per què no ens fas una mica de resum?
Doncs mireu, en aquesta setmana el rànquing, el més vist, en primer lloc tenim la conversa que vam tenir amb el Bernat Juliol, sobre el tema de l'elecció de Manel Gasc i tot això, d'acord, quan vam parlar de la rebotiga. Després tenim com a segona posició la notícia que vam fer sobre l'obertura del sínode de bisbes de la fase diocesana que vam fer. També tenim el comiat de mossèn Galtés que va fer la parròquia de Sant Gregori Taumaturg. També tenim una notícia que hem tret aquesta setmana sobre un mural que s'ha inaugurat a Sant Joan de les Abadeses, i també teníem la notícia que parlàvem sobre els últims vots del jesuïta Pau Vidal. I sobre això que comentàvem del mural de les Abadeses, doncs és interessant que al final també, a més de ser una de les notícies que està més vista dins d'aquesta setmana, doncs també és la notícia avui més vista, i bàsicament, perquè us puc fer un resum si voleu, no? Que és que aquest dissabte s'ha doncs, inaugurat un mural fet de ceràmica que homenatja les primeres monges abadeses del monestir de Sant Joan. És un mural que l'han fet les Benetes de Montserrat, i on hi apareixen doncs, aquestes abadeses amb un lema que s'identifica amb els seus governs. I en l'acte hi ha estat present l'abadesa de Montserrat, la Maria del Mar Albajar, el rector de Sant Joan, David Comte. I això, no? Al final és una manera de visibilitzar i recordar el seu llegat, i ells també deien que una mica doncs, de reivindicar la memòria d'aquestes abadeses.
És impactant, la imatge. De fet, és bonic, sí. I m'agrada que sigui la notícia, una de les més llegides, perquè si no sempre aquí anem a coses que són això, conflictives o...
O molt sessudes, sí.
Sí, o massa. Sí, no, és veritat. Té un caire com popular. Al final és imatgeria pública a peu de carrer, i està ben fet. És aquest tipus d'art que n'havíem parlat alguna vegada, no? La capacitat que tenen també les Benetes d'arribar a les cases amb el seu grafisme i l'estètica d'aquestes ceràmiques, no? Que
fa I com es manté al llarg dels anys, eh? Perquè
no caduca, doncs,
mira,
no
allò és una estètica dels anys 60, però avui continuen inaugurant murals públics amb la mateixa estètica, per tant, vol dir que no ha caducat.
El nostre reconeixement també des d'aquí a la Maria Regina Governa, que al final és la monja, que la germana que ha fet el disseny i que està darrere de molts altres dissenys, diguéssim, que també hi era. Si entreu a la notícia al web, és la primera foto destacada, eh? La veiem aquí explicant, suposo, el detall de com es va fer i quin sentit tenia.
L'antiga abadesa, que és la Montserrat Vinyes, que va ser una de les impulsores de tot el taller.
Del taller de ceràmica, exacte.
Perdó, puc dir una cosa?
Sí,
no, una confessió espiritual, que també és veritat que quan vas mirant precisament per veure això que interessa als lectors, doncs el rànquing dels més vistos, de vegades tens una mica de depressió perquè hi ha notícies d'aquelles que han demanat una elaboració de parlar amb diversa gent, o que no has acabat de trobar aquí diverses trucades, o llegir documents o el que sigui, tot molt elaborat, que, bueno, passen una mica sense pena ni glòria, i de vegades notícies que, com que és una foto bonica i que tenen que bonic que has hagut de fer, si t'han enviat la fotografia i posar quatre ratlles de què s'ha fet això i una mica el que han dit, i en canvi tenen molt més èxit que les coses més elaborades. I molt sovint ens passa això, que faig broma de que té un factor depressiu, però també és veritat que de vegades doncs, amb coses que dediquen molt de temps no tenen tant de recorregut, amb coses que per si soles ja funcionen. Mm-hmm. I el cas aquest del mural de les Benetes és l'exemple més clar, que gairebé sense fer res ella sola la notícia i camina. I això està bé.
Val a dir que quan ens referim a la vida monàstica en general, sigui aquest tema o un altre, té el seu recorregut.
Sí.
Jo suposo que és la capacitat que tenen, no?, d'arribar a la gent, perquè estan allà i sempre hi són, no?, aquella permanència que fa que tothom el reconegui, que tothom hi vagi i torni, allò que dèiem d'anar a la Montserrat a casa, no? Doncs jo crec que també això fa que la gent ho busqui o ho trobi més fàcilment.
I després l'altre tema que sempre té recorregut són els obituaris.
Sí, els dos estan aquí en el top.
I de gent que de vegades, a veure, normalment clar, fas un obituari d'una persona que ha tingut una determinada projecció o trajectòria, però de vegades són gent amb una projecció molt temàtica o d'un àmbit molt concret o molt territorial, i igualment són de les notícies que tenen més recorregut també.
Molt bé, escolteu, deixem aquí la rebotiga d'aquesta setmana. Agraïts als que ens heu seguit. Podeu fer-ho, també ho sabeu, a partir de xarxes socials. Som a Facebook, a Instagram, a Twitter i fins i tot a WhatsApp. Les últimes novetats les podeu rebre per WhatsApp si entreu al web, al capdamunt. Teniu una indicació que diu que anar al WhatsApp i aquí expliquem molt clarament com s'ha de fer per rebre les notícies més destacades.
I no patiu que no enviem WhatsApp a les 3 de la matinada, ni la resta de gent de la llista envia correus i es converteix allò en un grup de
safareig.
És molt només bé. Per rebre el que nosaltres enviem puntualment quan considerem que té un valor informatiu.
Necessari l'aclariment. Gràcies, Jordi. Gràcies, Glòria Barrete. Roger Vilaclara, ens trobem la setmana vinent. Fins aviat.
Adéu.
A veure.
Adéu.
Catalunya Religió.